són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El pont de la Puríssima viu les seves darreres hores i això és sinònim d'operació tornada a les carreteres catalanes en un final de cap de setmana marcat per les nevades al Pirineu i les ventades arreu de Catalunya. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a la mitjanit. La C-16 al Berguedà i la C-14 a l'Alt Urgell han registrat les primeres cues des d'aquest migdia.
A tot això, la nevada continua caient de forma general al Pirineu i ja ha deixat més de 20 centímetres en diverses poblacions de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà.
Destaquen gruixos com els 27 centímetres de Tavascan, els 16 de Viella o els 13 centímetres de Viu de Llevata i Puigcerdà. A les cotes altes del Pirineu Occidental ja s'apropen al mig metre de neu nova, són 48 centímetres a Certescat.
Moment per conèixer la previsió per les properes hores marcades, de nou, per la neu i el vent en la resta del territori. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? De moment aquesta tarda tindrem una situació encara bastant ventosa, tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada. Fins i tot els cims de les muntanyes del Pirineu i Prepirineu, ratxes que superaran en alguns punts els 80 km per hora. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi haurà més tranquil·litat, encara que poden haver algunes ventades puntuals. Unes nevades que a la cara nord dels Pirineus i sobretot al Pirineu axial encara estan presents i es poden acumular 10 centímetres de neu nova. Temperatures fresques i demà tindrem molt de sol, sobretot al sud, alguns núvols a l'interior i algunes nevades residuals al Pirineu.
Els hotels i establiments turístics començaran a fer balanç d'ocupació una vegada finalitzat el pont. Un pont que pel sector quedarà marcat per ser el primer cap de setmana en el qual han hagut de començar a aplicar una nova normativa que agrada poc.
Des d'aquesta setmana, cada vegada que fem una reserva o un hotel haurem de donar moltes més dades, com ara el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix o el correu electrònic.
D'altra banda, demà dilluns i dimarts hi ha convocada una vaga del sector de la pesca, concretament de la flota del Mediterrani, per protestar davant la decisió de la Comissió Europea de reduir ara un 79% els dies de pesca a la Mediterrània.
Serà una aturada a nivell estatal a la qual s'hi sumen confraries del territori català, tot plegat a les portes que la Unió Europea revisi la seva política pesquera i prengui decisions.
En plana esportiva, en futbol, el Barça es va deixar 2 punts al Benito Villamarín en el temps afegit, empatant a 2 davant el Betis, i el Madrid va golejar per 0-3 al Girona a Montilivi.
Demà dilluns serà el torn per a l'Espanyol, que visitarà el camp del Getafe.
I a la Lliga Femenina avui és el torn també per l'Espanyol, que rep a València a les 6 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El pont de la Puríssima viu les seves darreres hores i això és sinònim d'operació tornada a les carreteres catalanes en un final de cap de setmana marcat per les nevades al Pirineu i per les ventades arreu de Catalunya, elements que probablement complicaran el retorn dels vehicles per carretera.
La C-16 al Berguedà i la C-14 a l'Alt Urgell han començat a registrar sobre les 12 del migdia les primeres cues, però no són les úniques vies amb retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Messeguer, bon dia.
Bon dia. L'ús de cadenes de pneumàtics d'hivern és imprescindible gairebé tots els accessos de muntanya. A més, s'han tancat el port de la Bonaigua, el Coll de la Creueta i la carretera de Coll de Pal al Berguedà. Pel que fa a la circulació a la C-16 en sentit sud, continuen les retencions, gairebé 5 quilòmetres entre Bellver de Cerdanya i Urús, 4 quilòmetres de Bagà a Guardiola i 7 quilòmetres de Cercs a Berga. A la P7 la circulació també és intensa en sentit sud, especialment entre la Roca i Llinars de Vallès, a Villalba, a Sasserra i a Sant Celoni. I a Barcelona un accident a la Ronda Litoral provoca 5 quilòmetres de cues en direcció al Nus del Llobregat, on només hi ha un carril obert. Altres vies afectades són la C-17 a Ripoll en direcció a Barcelona, la C-55 entre Manresa i Castellgalí en sentit sud a causa d'un accident, la C-14 a Organyà cap a Pons amb 5 quilòmetres d'aturades i l'N-230 a Pont de Suert en sentit sud amb cues de més de 6 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Mireia. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona fins la mitjanit. Davant la complicada situació meteorològica, Protecció Civil i el mateix Servei Català de Trànsit demanen molta precaució a l'hora de circular. Sara Torremocha.
consultar l'estat de les vies per planificar el desplaçament, tenir ben equipat el cotxe amb cadenes i combustible ple i conduir amb suavitat respectant la distància de seguretat i evitant els frens. Aquestes són algunes de les claus per circular aquest diumenge d'una operació tornada al pont de la Puríssima, marcada per l'alerta dels plans Neucat i Bencat. Protecció Civil reclama a la ciutadania precaució i paciència. Imma Soler n'és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
Prudència, sobretot, i paciència. Paciència amb la conducció. Si és necessari aturar-se en algun punt per incidència de trànsit, doncs que obeeixin el que indiquin les autoritats. Ser molt prudent amb aquesta conducció, portar aquells elements que es requereixi per la zona on es vagi i, sobretot, abans d'iniciar la marxa amb el vehicle, informar-nos bé de quina és la meteorologia que trobarem en el camí o en el lloc on anem.
Les ratxes de més de 100 km/h continuaran aquest diumenge amb perill alt a les comarques tarragonines, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Pirineu, on el vent pot aixecar la neu amb el perillós fenomen del torb.
Més enllà de les moltes carreteres afectades per la neu, s'ha tallat la circulació a primera hora del matí de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Ripoll i la Tor de Querol, amb servei alternatiu per carretera.
En tot això, la nevada continua caient de forma general al Pirineu, principalment al sector occidental, i ja ha deixat més de 20 centímetres en diverses poblacions de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà.
Destaquen gruixos com els 27 centímetres de Tavascan, els 16 de Viella o els 13 centímetres de Viu de Llevata i Puigcerdà. A les cotes altes del Pirineu Occidental ja s'apropen al mig metre de neu nova. Són 48 centímetres a Sartescan. Al llarg d'aquest diumenge aquests gruixos poden augmentar. S'esperen nevades sobre la cota dels 800 metres al llarg de tota la jornada i fins i tot demà. Al vessant nord dels Pirineus es podrien acumular més de 70 centímetres, per sobre dels 2.000 metres, mentre que l'acumulació podria ser superior als 30 al Pallars, l'Aran, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça, per damunt dels 900 metres.
Per tot plegat, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Neucat. Els bombers van assistir ahir a la nit dos vehicles embarrancats per la neu a la BV-4031 al Coll de la Creueta.
Un al terme de Castellà de Nuc, al Berguedà, amb 5 ocupants, i un altre a Toses, al Ripollès, amb 3 ocupants. En ambdós casos se'ls va trencar una cadena i no podien avançar. Tots els afectats van resultar il·lesos. El telèfon d'emergència 112 ha rebut una seixantena de trucades fins a les 10 d'aquest matí relacionades amb la forta nevada, sobretot a la Cerdanya.
A més, l'episodi de vent afavoreix que hi hagi torb. De fet, es manté activat el Bencat, com dèiem, perquè la intensitat del vent es mantindrà durant tot el dia d'avui. Això sí, anirà a la baixa cap al vespre. L'afectació serà generalitzada i es poden superar els 126 km/h a cotes altes del Pirineu i Prepirineu i als extrems nord i sud de Catalunya.
Dues persones van quedar ferides pel vendaval ahir a Cornellà de Llobregat i Balaguer. A Cornellà, una dona va rebre l'impacte d'un arbre que va caure a l'avinguda de Sant Ildefons. Va haver de ser traslladada en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. I a Balaguer, un home va resultar ferit menys greu per la caiguda d'un element de Nadal a la plaça Mercadal. Va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir fins aquest matí 1.593 trucades relacionades amb aquest episodi de fort vent arreu de Catalunya, sobretot des del barcelonès, amb quasi 400. Paral·lelament, els bombers han rebut 944 avisos fins a les 9 d'aquest matí. La majoria eren trucades per arbres caiguts, immobiliari urbà, inestable o malmès. Aquestes nevades i hores de fort vent arreu de Catalunya han coincidit amb la recta final del pont de la Puríssima. L'ocupació turística ha arribat al 85% a les comarques de muntanya en un llarg cap de setmana amb les pistes d'esquí encara tancades per manca de neu fins ara, però amb una bona presència de les activitats d'aventura o senderisme.
A la resta del territori també hi ha hagut una bona ocupació, sobretot gràcies a l'oferta gastronòmica i amb activitats vinculades a l'oli i als cellers. Tot això fa que es prevegui una bona temporada d'hivern, tant al Pirineu com a la Plana.
Però més enllà d'això, pel sector aquest pont ha sigut especial per l'obligació de començar a aplicar una nova normativa.
Des d'aquesta setmana i per decret espanyol, cada vegada que fem una reserva, un hotel o un establiment turístic, haurem de donar moltes més dades, com ara el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix, el correu electrònic o fins i tot la relació del parentesc entre viatgers quan hi ha menors d'edat.
Això no ha agradat al sector, que d'una banda creuen que els portarà molta més feina i de l'altra els obligarà a tenir un sistema de protecció de dades molt més exhaustiu. Els companys de Canal Blau FM han parlat amb hotels i càmpings de la zona.
Fins ara els clients només havien de facilitar el DNI o passaport i la targeta de crèdit a l'hora de fer un check-in en hotels o apartaments turístics. A partir d'ara també estaran obligats a proporcionar el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix, el correu electrònic o fins i tot la relació de parentesc entre viatgers quan hi ha menors d'edat. Això és degut a la nova normativa que ha entrat en vigor i que obliga als establiments turístics a facilitar totes les dades dels seus clients als Mossos d'Esquadra en menys de 24 hores, que els hauran d'enviar al Ministeri d'Interior. Asseguren que ho fan per millorar la seguretat ciutadana i prevenir activitats il·legals de crim organitzat i terrorisme, però des del sector turístic no han rebut amb bons ulls aquest decret.
Avui en dia qui pot necessitar saber la relació que tens amb qui dorms en un hotel, no? Fa molts anys que en teníem tothom, la societat, que era una intromissió en la vida personal, i ara tornem, no? Com aquests temps grisos, antics, i per això que no s'entén bé la decisió.
El sector del càmping considera que el nou sistema de registre de viatgers és un desgavell i que, a part de donar molta més feina, el serà impossible de complir en determinats casos. Els equipaments turístics que treballen amb turoperadors, com és el cas del Vilanova Park, creuen que serà molt difícil obtenir dades de clients de molts països.
Bé, evidentment és un desgavell, perquè demanen dades que a vegades el client no et facilita. Hi ha dades que no les pots, no les pots tenir. Hi ha dades que et venen de turoperadors, són estrangers, en què ells tampoc et faciliten totes les dades. I a més et diuen que no, que les dades estan protegides per drets de lleis Alemanya, Holanda o França, on sigui, i que no te les poden donar.
A aquestes problemàtiques també s'hi suma la possibilitat que els usuaris s'acabin decantant per reservar en apartaments turístics il·legals que no els demanin tantes dades.
El gran problema que es deriva d'això és el tema de l'amagatzematge. Nosaltres que amagatzemem dades sensibles de clients, doncs és cert que no totes les empreses poden tenir mitjans per tenir un bon sistema de seguretat, i pot ser que això derivi en el futur amb multes importants per no tenir un correcte amagatzament de dades, que amb empreses petites és molt difícil tenir uns sistemes prou eficients.
De moment el decret es troba en 2 mesos de prova, on els camps en totes aquestes dades ja es poden omplir, però no són del tot obligatoris per poder tirar endavant amb la reserva. Des del sector turístic esperen que serveixin perquè es revisi la nova normativa i s'acabi tirant enrere.
La comarca d'Osona és un dels punts que més visitants rep durant aquest pont de la Puríssima i en les dates prèvies al Nadal gràcies al Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves, que clou avui després de 2 caps de setmana molt intensos.
I tot apunta que ho farà superant les expectatives dels 100.000 visitants i d'entre 3.500 i 4.000 avets. En total s'hi han pogut visitar 7 parades d'avets i 120 productes d'alimentació i d'articles de Nadal.
D'altra banda, el Mercat de Nadal de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, atrau de nou milers de persones captivades sobretot pel brou elaborat amb aigua termal. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Des de dijous i fins avui, milers de persones d'arreu de Catalunya estan passant pels carrers del centre històric de Caldes de Montbui en el 38è Mercat de Nadal. En aquests dies s'han repartit gairebé 10.000 litres de brou fet amb aigua termal i cuinat en l'olla més gran de Catalunya. Justament l'aposta per la difusió del patrimoni termal i històric, combinat amb un centenar de parades d'artesania, són dues de les claus de l'èxit d'aquest singular mercat nadalenc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes de Montbui.
Hem aconseguit consolidar el Mercat de Nadal com un dels més importants del país. El mercat de Caldes és el mercat del caldo i això ens fa molt reconeixibles i, evidentment, l'olla gegant de Caldes és molt popular. Estem molt contents que tanta gent doncs vingui a visitar-nos i a provar aquest caldo. L'impacte econòmic que dona pel nostre municipi doncs és molt important. És un dels moments comercials més importants de l'any. També ho fem perquè les botigues del poble, doncs, si ho puguin guanyar la vida, els establiments, però a més ho fem perquè Caldes llueixi.
Fins a les 8 del vespre d'avui diumenge encara estarà en marxa el mercat i també les activitats familiars que hi ha al seu voltant, amb tallers, espectacles i atraccions. Tot plegat culminarà amb un concert solidari del grup Xiula al Casino de Caldes per recollir fons en la lluita contra el càncer.
El pessebre de sorra de la Pineda, a Vilaseca, celebra el seu 25è aniversari enguany amb major presència d'escultors internacionals. N'hi ha 11 en total, 9 d'estrangers i 2 catalans.
Les escultures ocupen 150 metres lineals i s'han utilitzat 500 metres cúbics d'arena, gairebé el doble que les edicions anteriors. El pessebre, que es pot visitar fins al Dia de Reis, s'hi poden veure representades figures al naixement i al caganer. Gairebé un centenar de col·laboradors fan del bingo dels Diables de Moja, a l'Alt Penedès, un dels actes més atractius i cabdals de l'any diabòlic, sempre en les dates prèvies al Nadal. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
Una de les activitats arrelades a Olèrdola que anuncia la proximitat de les festes de Nadal és el bingo diabòlic, organitzat per la colla dels Diables de Moja. Aquest any arriba la 13a edició i s'ha programat per diumenge a partir de les 6 de la tarda al local 9 de Moja. El funcionament del bingo serà l'habitual. Hi haurà entre 8 i 10 bingos, cadascun d'ells amb un premi per línia o per bingo, a un preu d'1 euro al cartró. qui vulgui optar al Super Bingo final, on hi haurà els premis més espectaculars, com sessions de tatuatge, joieria o pernils, haurà de pagar 3 euros per cartró. Com a novetat en aquesta edició, es compta amb una pantalla on s'aniran projectant els números que vagin sortint per tal de facilitar-ne el seguiment.
I aquests dies ja s'han sumat a l'arribada de les festes de Nadal. Moltes ciutats ja fa dies que tenen decoracions nadalenques als carrers i també llum, moltes llums.
Un ambient festiu que alegra i convida a celebrar. Ara bé, més enllà de l'espectacularitat d'aquests elements, ens hem preguntat quin impacte tenen aquests llums de Nadal en l'economia i el comerç. Marc Pijuan.
La il·luminació dels carrers forma part ja de la tradició durant aquestes dates de Nadal, uns dies en què s'escurcen les hores de llum natural i en què aquestes llums engresquen a la gent a sortir més als carrers, un còctel que afavoreix un augment del consum. Així ho assegura Txelo Murillo, doctor en comunicació, màrqueting, posicionament estratègic i branding i vicedegana de EAE Business School.
Els llums de Nadal, la música, etc., ambienten un moment en el qual la gent doncs, se sent més alegre i, evidentment, inciten a aquest moment de consum.
Pel petit comerç, les vendes de Nadal, per exemple, suposen entre un 20 i un 40% del facturat durant l'any. Una tendència, aquesta de les llums de Nadal, que no només afavoreix el comerç, petit o gran, sinó que s'estén a altres sectors.
S'està comprovant que amb més ambientació, amb més enllumenat, doncs conviden moltíssim a aquest tipus de turisme que no només té un impacte en el comerç dels productes de regals que podem fer pels dies de Nadal, sinó també la restauració, l'hostaleria, i per tant interessa moure, diguéssim, aquest entorn o aquest sector econòmic.
Murillo assegura que la il·luminació nadalenca no només té un efecte crida en el consumidor de proximitat, sinó que afavoreix l'arribada de turisme nacional i fins i tot internacional.
Demà dilluns i dimarts hi ha convocada una vaga del sector de la pesca, concretament de la flota del Mediterrani, per protestar davant la decisió de la Comissió Europea de reduir ara un 79% els dies de pesca a la Mediterrània. Serà una aturada a nivell estatal a la qual s'hi sumen confraries del territori català, com la de Vilanova i la Geltrú.
Limitar encara més els dies que els pescadors poden treballar suposa un perjudici per un sector que ja fa anys que lluita per la seva supervivència. No sortir a pescar suposa no facturar, encara que hi hagi compensacions. Tot plegat a les portes que la Unió Europea revisi la seva política pesquera i prengui decisions. Canal Blau FM, Jaume Inglés.
Les confraries de pescadors catalanes es planten i diuen prou. Els pescadors ja fa anys que apliquen restriccions en el nombre de dies a l'any que poden sortir a la mar a pescar en el marc d'un pla de gestió i protecció dels ecosistemes marins. Pel sector pesquer de l'arrossegament, la proposta que hi ha sobre la taula de la Comissió Europea passa per reduir ara un 79% els dies que els pescadors poden sortir a pescar. Aquesta és una amenaça que, segons les confraries de pescadors, posa en perill la continuïtat de les seves flotes, i per això se sumen a la vaga convocada per demà i dimarts. Jaume Carnicer és el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Passem de 130 dies a 26,7 de mitja. Hi ha barques que tenen 28 i hi ha barques que tenen 20. Això ens dona una mitja de 26,7 dies a l'any. A mi que em preguntin quin treballador amb 26,7 dies a l'any pot primer mantenir l'empresa, mantenir la família... Tota la gent que estem treballant amb aquest sector és que és completament inviable.
Tant la Generalitat com el govern espanyol defensen una moratòria d'un any per mantenir el mateix nombre de dies en els quals actualment els pescadors tenen permès sortir a pescar. En aquest sentit, hi ha un acord amb els governs de França i Itàlia per defensar aquesta moratòria al Consell de Ministres que se celebra a Brussel·les demà i dimarts. Una àmplia representació de les confraries catalanes serà demà a Madrid, davant la seu de la Unió Europea, per protestar per aquesta mesura.
El conegut com a cas de les antenes arriba demà dilluns a judici amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a principal acusat.
Els fets es remunten al primer mandat dels populars a Badalona entre 2011 i 2015, quan sota la direcció del mateix Albiol, que comandava també l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, es van instal·lar il·legalment unes antenes de telefonia mòbil al turó d'en Carit, on hi té la seva seu la Guàrdia Urbana de la ciutat. Fiscalia acusa Albiol de prevaricació urbanística i ambiental i li demana una pena de 2 anys i 10 mesos de presó, 10 anys d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros. També estan acusats 2 exalts càrrecs i 2 exregidors de l'Ajuntament, Miguel Jurado, del PP, i Oriol Lladó, d'Esquerra.
Obrim plana cultural. La 30a edició del manga a Barcelona viu avui la seva darrera jornada després de donar el tret de sortida dijous a la Fira Gran Via.
La cita amb el món del manga ha tingut enguany com a gran protagonista Naoki Urasawa, el popular autor japonès dels manga Monster, Master Keaton, 20th Century Boys i Pluto. En total s'hi han donat cita 300 expositors i desenes de convidats acompanyats amb música, cosplay, exposicions i nova mascota, l'Ona-chan.
D'altra banda, Tarragona clou aquesta tarda el Festival Internacional de Cinema de la Ciutat, el REC, després de 5 dies molt intensos plens de propostes cinematogràfiques que busquen la presentació, difusió i dinamització del nou talent.
El Teatre Tarragona, l'antiga audiència i el Teatret del Serrallo han sigut els escenaris de la programació d'una mostra nacional i internacional de llargmetratges de ficció o documental. De fet, és l'únic festival estatal dedicat en exclusiva a l'òpera prima a nivell internacional. El festival clourà a les 7 de la tarda amb la projecció de la producció francesa Misericord a l'antiga audiència.
I del cinema a la música, la Fundació Òpera Catalunya i l'Orquestra Simfònica del Vallès van presentar aquest dissabte Tosca de Puccini al Palau de la Música després de l'estrena a Sabadell, on es van realitzar 3 funcions.
La proposta amb direcció musical de Sergi Rocabru clou la commemoració dels 100 anys de la mort de Puccini. I amb aquesta producció, Mirna a la Cambra s'acomiada com a responsable de la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya, que a partir del gener de 2025 estarà en mans de Jordi Torrents. I el plat estrella de les Nits Clàssics de Valls d'aquest desembre és l'homenatge al violinista Antoni Brossa. Es podrà veure aquesta tarda a partir de les 6 al Teatre Principal de la capital de l'Alt Camp. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Procedent de la Canonja, Brossa va ser un dels millors violinistes del segle XX, encara que Catalunya es pot conegut perquè va fer carrera a Anglaterra i als Estats Units, en temps de dictadura franquista. De ben petit havia demostrat una aptitud per l'instrument excepcional i es va instal·lar a ciutats com Brussel·les i Anglaterra. Amic de Benjamin Britten, Aaron Copland i Robert Gerhard, va estrenar multitud d'obres en els millors auditoris del món. El concert anirà a càrrec del músic Abel Tomàs i de l'orquestra Camerata 21. La proposta tindrà el violinista solista i també com a director una figura anomenada concertino director. Es podrà gaudir d'obres de Mozart, Bach, Barber i Britten.
I d'altra banda, el Club de Lectura de Santa Oliva, el Baix Penedès, ha posat en marxa un projecte per fomentar la lectura entre els veïns del poble que consisteix en la col·locació de diferents construccions de fusta amb llibres al seu interior que reben el nom de casetes de llibres viatgers. Des de Domany Ràdio, Lourdes Meronyo.
Les casetes es poden trobar en diversos espais i tothom és lliure d'agafar algun dels llibres que hi ha en préstec a condició de retornar-lo un cop l'hagi llegit. Una altra opció és el d'endur-se un llibre a canvi de deixar-ne un altre a la caseta, de manera que sempre hi hagi un fons estable a disposició dels lectors. Ens ho expliquen des del Club de Lectura.
El Club de Lectura Sant Oliva ha posat en marxa un projecte de llibres a l'aire lliure a diferents espais del nostre poble, amb l'objectiu que els llibres viatgin a les nostres llars. Creiem que aquesta iniciativa fomenta el bescanvi lliure i el gust per llegir i compartir.
L'objectiu de la iniciativa és fomentar el bescanvi lliure i el gust per llegir i compartir entre la població, una població que ha rebut la proposta amb molt bona acceptació.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça es va deixar 2 punts al Benito Villamarín i el Madrid va golejar Montilivi.
Els de Hansi Flick van encaixar el gol de l'empat en temps afegit. Abans, Lewandowski i Ferran Torres havien avançat als blaugranes. Els de Mitchell van caure per 0-3 davant un Madrid molt pràctic, que va sentenciar amb gols de Bellingham, Guler i Mbappé. Demà dilluns serà el torn per a l'Espanyol, que visitarà el camp del Getafe.
A la Lliga Femenina és avui el torn per l'Espanyol, que rep el València a les 6 de la tarda.
Les de Sara Monforte travessen el millor moment de la temporada amb 8 punts sobre 12 en les darreres 4 jornades.
Ahir el Llevant Badalona va caure a Bilbao i el Barça va derrotar el Betis.
Les de Cabello van perdre per 1-0 i acumulen 7 jornades sense guanyar, mentre que el Barça va vèncer el Betis per 4-1 i suma la 12a victòria en 12 partits.
A Primera Federació, el Barça Atlètic ha rebut el Celta a Fortuna aquest migdia amb un resultat final d'empat a 2.
Mentre que el Nàstic juga aquest vespre al camp de la Pontferradina, després de caure a casa davant la Cultural Leonesa. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol retrobar-se amb una victòria aquest vespre a Pontferrada davant la Societat Deportiva Pontferradina, en la que serà ja 16a jornada del grup 1 de Primera Federació. Els granes arriben a Pontferrada després de 2 derrotes a casa, la del passat cap de setmana davant la Cultural i Deportiva Leonesa i la d'aquest passat dimecres en Copa del Rei davant la Societat Deportiva Huesca. El Nàstic pensa en el partit d'aquest vespre per intentar buscar aquesta victòria, la que seria 8a victòria de la temporada pels de Dani Vidal. L'entrenador del Nàstic té ganes d'allargar encara més el bon joc exhibit en els darrers partits, però cuidant el els detalls que han de propiciar les victòries. Insisteix el tècnic que queda molta lliga i assumeix que estaria preocupat si l'equip no tingués una identitat pròpia i no competís tots els partits. Destaca la regularitat de joc de la Nàstic.
Jo estaria preocupat si veiés que l'equip no fa el que volem que faci, que no té una identitat, que el jugador no corren, que tens un mal vestuari, però és que tot això no es dona. Som un molt bon equip que competeix tots els partits, durant molt de temps és capaç d'imposar-se.
L'equip que va viatjar ahir per la tarda cap a Ponferrada està concentrat per afrontar el partit aquest vespre a partir de 7:45 a l'estadi de la Toralín, sense Ander Gorostidi, que està sancionat després que el passat cap de setmana veigués la cinquena targeta groga, partit que xiularà el càntabre Álvaro López Parra.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Joventut visita des de 1:15 la pista del Granada. De moment, falta 1 minut i mig pel final. Cau el Joventut per 79-73.
A la tarda, a partir de les 5, el Barça rebrà Luka Murcia al Palau.
Ahir, el Baxi Manresa va aconseguir una gran victòria a la pista del bàsquet Corunya per 74-89. No van tenir tanta sort el Girona i el Lleida.
Els gironins van caure per 98-68 a la pista del València, mentre que els del Segrià van perdre per 91-88 a Tenerife en un gran partit.
A la Lliga Femenina, l'Uni Girona segueix imparable.
Les de Roberto Íñiguez van guanyar ahir el Guipúzcoa per 81-57 en un partit que es va poder veure a la xarxa i que suposa l'onzena victòria en la Lliga en 11 partits.
I aquest migdia el Joventut de Badalona visitava la pista del Guernica. El duel l'ha seguit en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Albert Guerra. Albert, bon dia, com ha anat?
Què tal, companys? Bon dia. Doncs ha anat de la millor forma que podia anar. Amb la tercera victòria seguida de la penya, més fent un recital, ha guanyat de 14, 69-55. I no només un recital de tot l'equip del Joventut, sinó també de Màriam Koulibaly, 35 de valoració, novament amb un doble-doble que segurament, molt probablement, millor dit, doncs serà l'MVP de la jornada. Per tant, significarà que serà el tercer MVP consecutiu de la jornada per Màriam Koulibaly. El partit ha començat, ha anat molt bé, de fet, anava a dir que ha començat bé, però és que ha acabat també molt bé, perquè la penya ha mostrat molta solidesa, ha mostrat una actitud i sobretot un nivell defensiu molt alt. Ha estat un match molt diferent respecte a l'Ardoi entre setmana. Guernica és un rival molt d'un, jugadores de talent com són Buenavida o Irati Charri, però tot i així l'equip de Jordi Vizcaíno ha mogut molt bé la bola. 22 assistències i partit també molt complet d'Anna Cruz en la direcció de joc i de Lima Dembélé. Per tant, la penya ha fet els deures, queden 4 jornades per acabar la primera volta. Companys, i el Joventut per entrar a la Copa la Reina hauria de guanyar un partit. Però clar, quin partit? Perquè és contra Uni Girona, contra Casa de Montsaragossa, contra Perfumeries d'Avenida o contra IDK Euskotren.
Gràcies, Albert. Ens quedem sense temps. Per tant, nosaltres fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. dos quarts de tres.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El pont de la Puríssima viu les seves darreres hores i això és sinònim d'operació tornada a les carreteres catalanes en un final de cap de setmana marcat per les nevades al Pirineu i les ventades arreu de Catalunya. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a la mitjanit. La C16, el Berguedà i la C14, l'Alt Urgell, han registrat les primeres cues des d'aquest migdia.
A tot això, la nevada continua caient de forma general al Pirineu i ja ha deixat més de 20 centímetres en diverses poblacions de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà.
Destaquen gruixos com els 27 centímetres de Tavascan, els 16 de Viella o els 13 centímetres de Viu de Llevata i Puigcerdà. A les cotes altes del Pirineu Occidental ja s'apropen al mig metre de neu nova, són 48 centímetres a Sertescan.
Movem per conèixer la previsió per les properes hores que continuaran marcades per la neu i el vent en la resta del territori. Sergi Càrcelés, bon dia.
Hola, com estem? De moment, aquesta tarda tindrem una situació encara bastant ventosa, tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada. Fins i tot als cims de les muntanyes del Pirineu i Prepirineu, ratxes que superaran en alguns punts els 80 km per hora. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi haurà més tranquil·litat, encara que poden haver algunes ventades puntuals. Unes nevades que a la cara nord dels Pirineus i sobretot al Pirineu Axial encara estan presents i es poden acumular 10 centímetres de neu nova. Temperatures fresques i demà tindrem molt de sol, sobretot al sud, alguns núvols a l'interior i algunes nevades residuals al Pirineu.
N'estarem pendents. Els hotels i establiments turístics hauran de fer balanç d'ocupació una vegada finalitzat aquest pont, un pont que pel sector quedarà marcat per ser el primer cap de setmana en el qual han hagut de començar a aplicar una nova normativa que agrada poc.
Des d'aquesta setmana, cada vegada que fem una reserva a un hotel, haurem de donar moltes més dades, com ara el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix o el correu electrònic.
Demà dilluns i dimarts hi ha convocada una vaga del sector de la pesca, concretament de la flota del Mediterrani, per protestar davant la decisió de la Comissió Europea de reduir ara un 79% els dies de pesca a la Mediterrània.
Serà una aturada a nivell estatal, a la qual s'hi sumen confraries del territori català, tot plegat a les portes que la Unió Europea revisi la seva política pesquera i prengui decisions.
En esports en futbol, el Barça es va deixar 2 punts al Benito Villamarín davant el Betis en el temps afegit empatant 2-2 i el Madrid va golejar per 0-3 al Girona a Montilivi.
Demà dilluns serà el torn per a l'Espanyol, que visitarà el camp del Getafe.
A la Lliga Femenina, avui és el torn per l'Espanyol, que rep el València a les 6 de la tarda i el Llevant Badalona va caure a Bilbao i el Barça va derrotar el Betis. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El pont de la Puríssima viu les seves darreres hores i això és sinònim d'operació tornada a les carreteres catalanes en un final de cap de setmana marcat per les nevades al Pirineu i les ventades arreu de Catalunya, elements que probablement complicaran el retorn dels vehicles per carretera.
La C16 al Berguedà i la C14 a l'Alt Urgell han començat a registrar sobre les 12 del migdia les primeres cues, però no són les úniques vies amb retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Massaguer, bon dia.
Bon dia. L'ús de cadenes de pneumàtics d'hivern és imprescindible gairebé tots els accessos de muntanya. A més, s'han tancat el port de la Bonaigua, el Coll de la Creueta i la carretera de Coll de Pal al Berguedà. Pel que fa a la circulació a la C16 en sentit sud, continuen les retencions, gairebé 5 quilòmetres entre Bellver de Cerdanya i Urús, 4 quilòmetres de Bagà a Guardiola i 7 quilòmetres de Cercs a Berga. A la P7 la circulació també és intensa en sentit sud, especialment entre la Roca i Llinars de Vallès, a Villalba, Sasserra i a Sant Celoni. I a Barcelona, un accident a la Ronda Litoral provoca 5 quilòmetres de cues en direcció al Nus del Llobregat, on només hi ha un carril obert. Altres vies afectades són la C-17 a Ripoll en direcció a Barcelona, la C-55 entre Manresa i Castellgalí en sentit sud a causa d'un accident, la C-14 a Organyà cap a Pons amb 5 quilòmetres d'aturades i l'N-230 a Pont de Suert en sentit sud amb cues de més de 6 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Mireia. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona fins la mitjanit. Davant la complicada situació meteorològica, Protecció Civil i el mateix Servei Català de Trànsit demanen molta precaució a l'hora de circular. Sara Torremocha.
Consultar l'estat de les vies per planificar el desplaçament, tenir ben equipat el cotxe amb cadenes i combustible ple i conduir amb suavitat respectant la distància de seguretat i evitant els frens. Aquestes són algunes de les claus per circular aquest diumenge d'una operació tornada al pont de la Puríssima, marcada per l'alerta dels plans Neucat i Bencat. Protecció Civil reclama a la ciutadania precaució i paciència. Imma Soler n'és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
Prudència, sobretot, i paciència. Amb la conducció, si és necessari aturar-se en algun punt per incidència de trànsit, doncs que obeeixin el que indiquin les autoritats, ser molt prudent amb aquesta conducció, portar aquells elements que es requereixi per la zona on es vagi i, sobretot, abans d'iniciar la marxa amb el vehicle, informar-nos bé de quina és la meteorologia que trobarem en el camí o en el lloc on anem.
Les ratxes de més de 100 km/h continuaran aquest diumenge en perill alt a les comarques tarragonines, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Pirineu, on el vent pot aixecar la neu amb el perillós fenomen del torb.
Més enllà de les moltes carreteres afectades per la neu, s'ha tallat la circulació a primera hora del matí de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Ripoll i la Tor de Querol, amb servei alternatiu per carretera.
A tot això, la nevada continua caient de forma general al Pirineu, principalment al sector occidental, i ja ha deixat més de 20 centímetres en diverses poblacions de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà.
Destaquen gruixos com els 27 centímetres de Tavascan, els 16 de Viella o els 13 centímetres de Viu de Llevata i Puigcerdà. A les cotes altes del Pirineu Occidental ja s'apropen al mig metre de neu nova. Són 48 centímetres a Certescan. Al llarg d'aquest diumenge aquests gruixos poden augmentar. S'esperen nevades sobre la cota dels 800 metres al llarg de tota la jornada i fins i tot demà. Al vessant nord dels Pirineus es podrien acumular més de 70 centímetres per sobre dels 2.000 metres, mentre que l'acumulació podria superar els 30 al Pallars, l'Aran, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça per damunt dels 900 metres.
Per tot plegat, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Neucat. Els bombers van assistir ahir a la nit dos vehicles embarrancats per la neu a la BV-4031, al Coll de la Creueta.
Un al terme de Castellà de Nuc, al Berguedà, amb 5 ocupants, i un altre a Toses, al Ripollès, amb 3 ocupants. En ambdós casos se'ls va trencar una cadena i no podien avançar. Tots els afectats van resultar il·lesos. El telèfon d'emergència 112 ha rebut una seixantena de trucades fins a les 10 d'aquest matí, relacionades amb la forta nevada, sobretot a la Cerdanya.
A més, com dèiem, l'episodi de vent afavoreix que hi hagi torb. De fet, es manté activat el Bencat perquè la intensitat del vent es mantindrà durant tot el dia d'avui. Això s'hi anirà a la baixa cap al vespre. L'afectació serà generalitzada i es poden superar els 126 km/h a cotes altes del Pirineu i Prepirineu i als extrems nord i sud de Catalunya.
Dues persones van quedar ferides pel vendaval ahir a Cornellà de Llobregat i a Balaguer. A Cornellà, una dona va rebre l'impacte d'un arbre que va caure a l'avinguda de Sant Ildefons. Va haver de ser traslladada en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. I a Balaguer, un home va resultar ferit menys greu per la caiguda d'un element de Nadal a la plaça Mercadal. Va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir fins aquest matí 1.593 trucades relacionades amb aquest episodi de fort vent arreu de Catalunya, sobretot des del barcelonès amb quasi 400. Paral·lelament, els bombers han rebut 944 avisos fins a les 9 d'aquest matí. La majoria eren trucades per arbres caiguts i immobiliari urbà inestable o malmès.
Aquestes nevades i hores de fort vent arreu de Catalunya han coincidit amb la recta final del pont de la Puríssima. L'ocupació turística ha arribat al 85% a les comarques de muntanya en un llarg cap de setmana amb les pistes d'esquí encara tancades per manca de neu fins ara, però amb una bona presència de les activitats d'aventura o senderisme.
A la resta del territori també hi ha hagut una bona ocupació, sobretot gràcies a l'oferta gastronòmica i amb activitats vinculades a l'oli i als cellers. Tot això fa que es prevegui una bona temporada d'hivern tant al Pirineu com a la Plana.
Però més enllà d'això, pel sector aquest pont ha sigut especial per l'obligació de començar a aplicar una nova normativa.
Des d'aquesta setmana i per decret espanyol, cada vegada que fem una reserva a un hotel o establiment turístic haurem de donar moltes més dades, com ara el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix, el correu electrònic o fins i tot la relació de parentesc entre viatgers quan hi ha menors d'edat.
Això no ha agradat al sector, que d'una banda creuen que els portarà molta més feina i de l'altra els obligarà a tenir un sistema de protecció de dades molt més exhaustiu. Els companys de Canal Blau FM n'han parlat amb hotels i càmpings de la zona.
Fins ara els clients només havien de facilitar el DNI o passaport i la targeta de crèdit a l'hora de fer un check-in en hotels o apartaments turístics. A partir d'ara també estaran obligats a proporcionar el lloc habitual de residència, el telèfon mòbil i fix, el correu electrònic o fins i tot la relació de parentesc entre viatgers quan hi ha menors d'edat. Això és degut a la nova normativa que ha entrat en vigor i que obliga als establiments turístics a facilitar totes les dades dels seus clients als Mossos d'Esquadra en menys de 24 hores, qui els hauran d'enviar al Ministeri d'Interior. Asseguren que ho fan per millorar la seguretat ciutadana i prevenir activitats il·legals de crim organitzat i terrorisme, però des del sector turístic no han rebut amb bons ulls aquest decret.
Avui en dia qui pot necessitar saber la relació que tens amb qui dorms en un hotel, no? Fa molts anys que enteníem tothom, la societat, que era una intromissió en la vida personal, i ara tornem, no? Com aquests temps grisos, antics, i per això que no s'entén bé la decisió.
El sector del càmping considera que el nou sistema de registre de viatgers és un desgavell i que, a part de donar molta més feina, els serà impossible de complir en determinats casos. Els equipaments turístics que treballen amb turoperadors, com és el cas del Vilanova Park, creuen que serà molt difícil obtenir dades de clients de molts països.
Bé, evidentment és un desgavell, perquè demanen dades que a vegades el client no et facilita. Hi ha dades que no les pots tenir. Hi ha dades que et venen de turoperadors, són estrangers, en què ells tampoc et faciliten totes les dades. I a més et diuen que no, que les dades estan protegides per drets de lleis a Alemanya, Holanda o França, on sigui, i que no te les poden donar.
A aquestes problemàtiques també s'hi suma la possibilitat que els usuaris s'acabin decantant per reservar en apartaments turístics il·legals que no els demanin tantes dades.
El gran problema que es deriva d'això és el tema de l'amagatzematge. Nosaltres que amagatzemem dades sensibles de clients, doncs és cert que no totes les empreses poden tenir els mitjans per tenir un bon sistema de seguretat, i pot ser que això derivi en el futur amb multes importants per no tenir un correcte amagatzament de dades, que amb empreses petites és molt difícil tenir sistemes prou eficients.
De moment el decret es troba en 2 mesos de prova, on els camps en totes aquestes dades ja es poden omplir, però no són del tot obligatoris per poder tirar endavant amb la reserva. Des del sector turístic esperen que serveixin perquè es revisi la nova normativa i s'acabi tirant enrere.
La comarca d'Osona és un dels punts que més visitants rep durant aquest pont de la Puríssima i en les dades prèvies al Nadal gràcies al Mercat Medieval de Vic i a la Fira de l'Avet d'Espinelves, que clou avui després de 2 caps de setmana molt intensos.
I tot apunta que ho farà superant les expectatives dels 100.000 visitants i d'entre 3.500 i 4.000 avets venuts. En total s'han pogut visitar 7 parades d'avets i 120 de productes d'alimentació i d'articles de Nadal.
El Mercat de Nadal de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, atrau de 9 milers de persones captivades sobretot pel brou elaborat amb aigua termal. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Des de dijous i fins avui, milers de persones d'arreu de Catalunya estan passant pels carrers del centre històric de Caldes de Montbui en el 38è Mercat de Nadal. En aquests dies s'han repartit gairebé 10.000 litres de brou fet amb aigua termal i cuinat en l'olla més gran de Catalunya. Justament l'aposta per la difusió del patrimoni termal i històric, combinat amb un centenar de parades d'artesania, són dues de les claus de l'èxit d'aquest singular mercat nadalenc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes de Montbui.
Hem aconseguit consolidar el Mercat de Nadal com un dels més importants del país. El mercat de Caldes és el mercat del caldo i això ens fa molt reconeixibles, i evidentment l'olla gegant de Caldes és molt popular. Estem molt contents que tanta gent doncs vingui a visitar-nos i a provar aquest caldo. L'impacte econòmic que dona pel nostre municipi doncs és molt important, és un dels moments comercials més importants de l'any. També ho fem perquè les botigues del poble doncs si ho puguin guanyar la vida, els establiments, però a més a més ho fem perquè Caldes llueixi.
Fins a les 8 del vespre d'avui diumenge encara estarà en marxa el mercat i també les activitats familiars que hi ha al seu voltant, amb tallers, espectacles i atraccions. Tot plegat culminarà amb un concert solidari del grup Xiula al Casino de Caldes per recollir fons en la lluita contra el càncer.
Com va sent habitual, aquests dies ja se'n suma l'arribada de les festes de Nadal i moltes ciutats ja fa dies que tenen decoracions nadalenques als carrers i també llum, moltes llums.
Un ambient festiu que alegra i convida a celebrar. Ara bé, més enllà de l'espectacularitat d'aquests elements, ens hem preguntat quin impacte tenen aquestes llums de Nadal a l'economia i al comerç. Marc Pijuan.
La il·luminació dels carrers forma part ja de la tradició durant aquestes dates de Nadal, uns dies en què s'escurcen les hores de llum natural i en què aquestes llums engresquen a la gent a sortir més als carrers, un còctel que afavoreix un augment del consum. Així ho assegura Txelo Murillo, doctor en comunicació, màrqueting, posicionament estratègic i branding i vicedegana de EAE Business School.
Els llums de Nadal, la música, etc., ambienten un moment en el qual la gent doncs, se sent més alegre i, evidentment, inciten a aquest moment de consum.
Pel petit comerç, les vendes de Nadal, per exemple, suposen entre un 20 i un 40% del facturat durant l'any. Una tendència, aquesta de les llums de Nadal, que no només afavoreix el comerç, petit o gran, sinó que s'estén a altres sectors.
S'està comprovant que amb més ambientació, amb més enllumenat, doncs convida moltíssim a aquest tipus de turisme, que no només té un impacte en el comerç dels productes de regals que podem fer pels dies de Nadal, sinó també la restauració, l'hostaleria, i per tant interessa moure, diguéssim, aquest entorn o aquest sector econòmic.
Murillo assegura que la il·luminació nadalenca no només té un efecte crida en el consumidor de proximitat, sinó que afavoreix l'arribada de turisme nacional i fins i tot internacional.
Demà dilluns i dimarts hi ha convocada una vaga del sector de la pesca, concretament de la flota del Mediterrani, per protestar davant la decisió de la Comissió Europea de reduir ara un 79% els dies de pesca a la Mediterrània. Serà una aturada a nivell estatal a la qual s'hi sumen confraries del territori català, com la de Vilanova i la Geltrú.
Limitar encara més els dies que els pescadors poden treballar suposa un perjudici per un sector que ja fa anys que lluita per la seva supervivència. No sortir a pescar suposa no facturar, encara que hi hagi compensacions. Tot plegat a les portes que la Unió Europea revisi la seva política pesquera i prengui decisions. Canal Blau FM, Jaume Inglés.
Les confraries de pescadors catalanes es planten i diuen prou. Els pescadors ja fa anys que apliquen restriccions en el nombre de dies a l'any que poden sortir a la mar a pescar en el marc d'un pla de gestió i protecció dels ecosistemes marins. Pel sector pesquer de l'arrossegament, la proposta que hi ha sobre la taula de la Comissió Europea passa per reduir ara un 79% els dies que els pescadors poden sortir a pescar. Aquesta és una amenaça que, segons les confraries de pescadors, posa en perill la continuïtat de les seves flotes, i per això se sumen a la vaga convocada per demà i dimarts. Jaume Carnicer és el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Passem de 130 dies a 26,7 de mitja. Hi ha barques que tenen 28 i hi ha barques que tenen 20. Això ens dona una mitja de 26,7 dies a l'any. A mi que em preguntin quin treballador amb 26,7 dies a l'any pot, primer, mantenir l'empresa, mantenir la família, tota la gent que estem treballant amb aquest sector, és que és completament inviable.
Tant la Generalitat com el govern espanyol defensen una moratòria d'un any per mantenir el mateix nombre de dies en els quals actualment els pescadors tenen permès sortir a pescar. En aquest sentit, hi ha un acord amb els governs de França i Itàlia per defensar aquesta moratòria al Consell de Ministres que se celebra a Brussel·les demà i dimarts. Una àmplia representació de les confraries catalanes serà demà a Madrid, davant la seu de la Unió Europea, per protestar per aquesta mesura.
Passen 2:45, seguim buscant informacions de proximitat. L'Organització Mundial de la Salut estima que el 2019 el 12% de les morts van ser conseqüència de la contaminació atmosfèrica, convertint-la en el quart factor de risc més gran de mortalitat al món. Des de Cugat Mèdia, Aina Ruiz.
L'smog, una forma de contaminació atmosfèrica que combina fum i boira, s'ha convertit en un problema creixent a moltes ciutats del món, afectant tant la salut humana com el medi ambient. Aquest fenomen afecta especialment ciutats molt poblades com Delhi, Pequín i Los Angeles, entre d'altres, on la combinació de partícules en suspensió i la falta de ventilació crea un núvol tòxic persistent. A Catalunya, tot i tenir una situació més controlada, els episodis puntuals de concentracions elevades de partícules han generat alarmes en zones com la Plana de Lleida. A Sant Cugat, per exemple, la qualitat de l'aire es manté en nivells acceptables gràcies a una millor ventilació, però Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, ha fet una crida a seguir mesures preventives per evitar riscos futurs.
Obrim ara Plana Cultural. La 30a edició del Manga Barcelona viu avui la seva darrera jornada després de donar el tret de sortida dijous a la Fira Gran Via.
La cita amb el món del manga ha tingut enguany com a gran protagonista Naoki Urasawa, el popular autor japonès dels manga Monster, Master Keaton 20, Century Boys i Pluto. En total s'hi han donat cita 300 expositors i desenes de convidats acompanyats amb música, cosplay, exposicions i nova mascota, l'Ona-chan.
D'altra banda, Tarragona clou aquesta tarda el Festival Internacional de Cinema de la Ciutat, el REC, que després de 5 dies molt intensos, plens de propostes cinematogràfiques que busquen la presentació, difusió i dinamització del nou talent.
El Teatre Tarragona, l'antiga Audiència i el Teatret del Serrallo han sigut els escenaris de la programació d'una mostra nacional i internacional de llargmetratges de ficció o documental. De fet, és l'únic festival estatal dedicat en exclusiva a l'òpera a primer nivell internacional. El festival clourà a les 7 de la tarda amb la projecció de la producció francesa Misericorde a l'antiga Audiència.
Del cine a la música, la Fundació Òpera a Catalunya i l'Orquestra Simfònica del Vallès van presentar aquest dissabte Tosca de Puccini al Palau de la Música després de l'estrena a Sabadell, on es van realitzar 3 funcions.
La proposta amb la direcció musical musical de Sergi Rocabruc clou la commemoració dels 100 anys de la mort de Puccini. I amb aquesta producció, Mirna Lacambra s'acomiada com a responsable de la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya, que a partir del gener de 2025 estarà en mans de Jordi Torrents.
I el plat estrella de les nits de clàssics de Valls d'aquest desembre és l'homenatge al violinista Antoni Brossa. Es podrà veure aquesta tarda a partir de les 6 al Teatre Principal de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Procedent de la Canonja, Brossa va ser un dels millors violinistes del segle XX, encara que Catalunya es pot conegut perquè va fer carrera a Anglaterra i als Estats Units en temps de dictadura franquista. De ben petit havia demostrat una aptitud per l'instrument excepcional i es va instal·lar a ciutats com Brussel·les i Anglaterra. Amic de Benjamin Britten, Aaron Copland i Robert Gerhard, va estrenar multitud d'obres en els millors auditoris del món. El concert anirà a càrrec del músic Abel Tomàs i de l'orquestra Camerata 21. La proposta tindrà el violinista solista i també com a director una figura anomenada concertino director. Es podrà gaudir d'obres de Mozart, Bach, Barber i Britten.
De l'Alt Camp a l'Empordà, Palamós celebra avui el desè concurs de joves intèrprets de dansa.
Forma part del cicle de dansa contemporània Ona Dans, que durant la tardor programa diversos espectacles d'aquesta disciplina artística. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
L'objectiu del concurs dels joves intèrprets és fomentar l'excel·lència en la interpretació i creació per part d'aquests joves talents en l'àmbit de la dansa contemporània. Ofereix un espai on els joves que s'han format en aquesta disciplina mostren el treball creatiu, tècnic i artístic amb la presentació de noves coreografies. Núria Boteller és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
La dansa contemporània està oberta a la fusió i, per tant, convidem aquí a tota la gent d'entre 17 i 35 anys que tingui una proposta de duo o de solo i que el concurs de dansa d'enguany tingui la màxima participació. I després, bueno, com sempre diuen, no? L'important no és guanyar, sinó participar.
El concurs de joves intèrprets de dansa arriba a la desena edició i està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós i la companyia Cobos Mica.
De la dansa, el circ, l'històric Reluy passarà les festes de Nadal i Reis a Sant Cugat del Vallès.
La carpa ja està oberta al públic amb l'espectacle Amuza. Cugat Media ha pogut assistir a un dels primers passis. Àlex Suárez.
La màgia del circ Reluy ja és a Sant Cugat. Per primer cop, la companyia circense centenària desembarca a la vila per Nadal amb l'espectacle Amuza. Acròbates internacionals es deixen la pell al circ Reluy en aquest nou espectacle. Equilibris, patins, salts impossibles amb un toc artístic marca de la casa.
Nosaltres visitem Sant Cugat des de sempre, però aquest any és especial perquè és la primera vegada que venim per les festes de Nadal. Hem portat un espectacle nou que acabem d'estrenar fa poquet, que es diu Amuza. És un espectacle, potser la producció més divertida fins al dia d'avui. Passen moltes coses, hi ha molta comicitat, molta acrobàcia, molt moviment, molta energia i números que encara no havíem presentat mai a la nostra pista.
El circ Reluy combina així la tradició que avala la companyia amb un toc de modernitat que atrau a petits i grans. Tot i que les acrobàcies i el risc de l'espectacle és apassionant, tampoc falta l'humor, present a tota l'obra. L'espectacle Amuza es podrà veure al Parc de Can Vernet de Sant Cugat fins al 12 de gener.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça es va deixar 2 punts al Benito Vallamarín davant el Betis i el Madrid va golejar Montilivi.
Els de Hansi Flick van encaixar el gol de l'empat en temps afegit. Abans, Lewandowski i Ferran Torres havien avançat els blaugranes. Els de Mitchell van caure per 0-3 davant un Madrid molt pràctic que va sentenciar amb gols de Bellingham, Guller i Mbappé. Demà dilluns serà el torn per a l'Espanyol que visitarà el camp del Getafe.
A la Lliga Femenina avui és el torn per l'Espanyol, precisament, que rep el València a les 6 de la tarda.
Les de Sara Monforte travessen el millor moment de la temporada amb 8 punts sobre 12 en les 4 darreres jornades.
Ahir el Llevant Badalona va caure a Bilbao i el Barça va derrotar el Betis.
Les de Cabello van perdre per 1-0 i acumulen 7 jornades sense guanyar, mentre que el Barça va vèncer el Betis per 4-1 i suma la 12a victòria en 12 partits.
A Primera Federació, el Barça Atlètic ha rebut el Celta Fortuna aquest migdia empatant a 2 després d'anar perdent 0-2.
Mentre que el Nàstic juga aquest vespre al camp de la Pontferradina després de caure a casa davant la Cultural Leonesa. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol retrobar-se amb una victòria aquest vespre a Pontferrada davant la Societat Deportiva Pontferradina, en la que serà ja 16a jornada del grup 1 de Primera Federació. Els granes arriben a Pontferrada després de 2 derrotes a casa, la del passat cap de setmana davant la Cultural i Deportiva Leonesa i la d'aquest passat dimecres en Copa del Rei davant la Societat Deportiva Huesca. El Nàstic pensa en el partit d'aquest vespre per intentar buscar aquesta victòria, la que seria vuitena victòria de la temporada pels de Dani Vidal. L'entrenador del Nàstic té ganes d'allargar encara més el bon joc exhibit en els darrers partits, però cuidant els detalls que han de propiciar les victòries. Insisteix el tècnic que queda molta lliga i assumeix que estaria preocupat si l'equip no tingués una identitat pròpia i no competís tots els partits. Destaca la regularitat de joc de la Nàstic.
Jo estaria preocupat si veiés que l'equip no fa el que volem que faci, que no té una identitat, que els jugadors no corren, que tens un mal vestuari, però és que tot això no es dona. Som un molt bon equip que competeix tots els partits, fa molt, durant molt de temps és capaç d'imposar-se.
L'equip que va viatjar ahir per la tarda cap a Ponferrada està concentrat per afrontar el partit aquest vespre a partir de 7:45 a l'estadi de la Toralín, sense Ander Gorostidi, que està sancionat després que el passat cap de setmana veigués la cinquena targeta groga, partit que xiularà el càntabre Álvaro López Parra.
Canviem d'esport en hoquei patins. Avui continua la desena jornada de l'hoquei lliga masculina. Aquest migdia Lleida rebia el Vilafranca. El partit l'ha seguit en directe el company d'Avui Lleida Ràdio, el Fran Balanyà. Fran, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs un Pons Lleida que ha aconseguit la màxima renda davant del Vilafranca, guanyant 7-1, un Vilafranca que des de la part baixa doncs perdia el partit per la mínima o empatava, i avui doncs ha donat un cop d'autoritat el Pons Lleida insistint a imposar-se, 7-1, gols molt repartits, dos de Nuno Paiva, una de Sebas Moncusí, dos més de Fran Torres, un de Nico Ojeda i un de Jordi Batia. Per tant, confirmen aquest bon moment els homes de Duamat que encadenen 7 jornades sense perdre.
Moltíssimes gràcies, Fran, per aquesta darrera hora. També aquest migdia el Caldes ha perdut 7-2 a la pista del Liceu i el Reus ha guanyat per 4-5 a l'Alcoi.
A la tarda, quan passin 10 minuts de les 4, l'Igualada rebrà el Calafell. Demà dilluns, a partir de 8:45 del vespre, al Palau Blaugrana, Barça-Noia. Ahir el Voltregà i el Vic van empatar 3, mentre que el Sant Just va vèncer per 5-2 a l'Alpicat.
En futbol sala, les Corts van sumar un punt després d'una gran remuntada.
Les Mamuts van neutralitzar un 0-3 en contra davant el Móstoles. Paula Guix, Martí i Luci van fer els gols que van suposar sumar un punt a les barcelonines. També va empatar el Rubí a la pista d'un rival directe, l'Ourense, amb resultat final de 2-2.
En handbol, el Barça segueix intractable a la Sobal.
Els de Carlos Ortega es van imposar a la pista del Logroño, 28-38, sumant així la 12a victòria seguida a la Lliga.
Mentre que el Freiking Granollers va empatar a casa 32-32 davant el segon classificat, el Torre la Vega.
Així, els cantàbrics es mantenen 3 punts per sobre dels vallesans.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició a migdia. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. I've been staring.
I ain't got no
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. La circulació de trens a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Puigcerdà s'ha restablert aquest diumenge